Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Gemma Bonet. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits, un d'ells de gravetat i per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en un camp de batalla per la celebració d'aquesta segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal en la tanda de penals. De fet, fa pocs minuts, en roda de premsa, el ministre de l'Interior francès ha fet balanç provisional d'una nit plena d'aldarulls i ha agraït la tasca de les forces i dels cossos de seguretat. Seguim amb altres notícies. Maite Curto.
Israel augmenta l'ofensiva contra l'Iban amb bombardejos contra la ciutat costanera de Tir i el control de l'estratègic castell en runes de Beaufort al sud del país. La ministra de Defensa israelià ha celebrat aquesta conquesta estratègica amb un missatge a les xarxes socials molt patriòtic. El seu escrit, Israel Katz, ha comparat l'actual guerra amb un episodi de la invasió de l'Iban de l'any 1982 i ho ha presentat com una victòria simbòlica contra Hezbollah.
Un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests n'hi ha un 14% que, a més, tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. La Generalitat confia ara afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros per fer-ho. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
El que pretenem és fixar comerços una miqueta multisectorials, és a dir, que hi pugui haver-hi aquest departament d'alimentació, restauració i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs, fixar comerços en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
Milers de persones participen a la festa de Tresca Tambiu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, un punt de trobada entre la ràdio i la televisió públiques i els espectadors i els oients. Desenes d'activitats, programes en directe, com el Cuines i una edició molt especial del Foraster, complert amb milers de persones al Palau Sant Jordi.
Uns 500 treballadors autònoms es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona en una jornada de mobilitzacions d'aquest col·lectiu arreu de l'Estat. Alcen la veu per denunciar el que qualifiquen d'asfíxia fiscal i reclamen menys càrrega burocràtica. Ho està seguint a Barcelona la Maria Guixà. Bon dia.
Què tal? Bon dia als convocants. Amb una gran pancarta de capçalera que posa Units per una legislació pròpia demanen, com dèieu, posar fi a aquesta asfíxia fiscal, bàsicament, i també posar fi a l'increment de la burocràcia, perquè expliquen que un estat sense pimes i sense classe mitjana diuen que és un estat fallit. Sentim Daniel Bosseler, que és un dels impulsors de la marxa i portaveu de la Confederació Espanyola de Professionals d'Autònoms.
Ha arribat un moment que la càrrega fiscal laboral i la manca de drets fa que sigui insostenible i, per tant, ja no queda més remei que manifestar-nos i ja no pararem. El que estem demanant és una nova legislació. Tenim dret a una conciliació familiar, a una separació del patrimoni personal, del patrimoni professional, a viure amb dignitat.
La marxa està baixant per Pau Claris i direcció Via Laietana per acabar a la plaça Sant Jaume. Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els esports, Xavi Soler.
A les dues cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de motos amb la pole de Marco Bezzecchi, amb Marc Márquez, que torna després de caure el Gran Premi de França, sortint des del cinquè lloc. En Moto3 ja tenim final amb victòria de Brian Uriarte. En joc, final de la Lliga Masculina d'Hoquei Herba entre el Club de Campo i el Polo. De moment, el segon quart guanya el Club de Campo per 1-0. També en joc el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hoquei Lliga d'Hoquei Patins entre el Liceu i el Calafell. Empat a 0 als primers minuts de partit. Recordem que els gallecs van guanyar el primer partit. En futbol, a les 4, en anada de les semifinals del playoff d'ascens a segona divisió, l'Europa rep el Celta B. A la Lliga Femenina, última jornada, a les 4, Madrid Club de Futbol Barça i Espanyol Sevilla, sense res en joc pels catalans. Recordem que ahir el PSG de Luis Enrique va guanyar la segona Champions consecutiva. En bàsquet, a les 7, últim partit de la fase regular, Barça-València, els blaugranes han de guanyar per tenir el factor pista a favor als quarts de final. I en ciclisme, última etapa del Giro d'Itàlia aquesta tarda, que confirmarà la victòria a la general final del danès Jonas Vingegaard.
Fins aquí les notícies.
El suplement.
Serà la prima que encontri per estrada que tu coprirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Jo que volia estar tranquil i ara no sé ni on posar-me. Què faré, pobra de mi, si han vingut a molestar-me. Però ara almenys tinc companyia. És com viure en una sitcom. La vida és menys avorrida al teu costat. La casa nostra.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia i ja queda menys per tornar a sentir aquesta sintonia dels tiets a 3CAT. La casa nostra, la sitcom del Dani de la Orden i l'Oriol Pérez, que torna amb una segona temporada a la plataforma el dia 8 de juny. Ens retrobem amb el Miqui, amb l'Eric, amb la Berta, amb la Candela, amb el Josep, amb la Pilar, en una temporada que promet sorpreses i rialles. Ara el suplement des de 3CAT en viu. El Miqui, la Berta, el Josep, o el que és el mateix, el Marc Rius, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta i un dels pares de la criatura, que és el Dani de la Orden. Bon dia i bona hora a tots quatre.
Què tal?
Bon dia, com esteu?
Bé, l'Albert Ribalta és el que té més mèrit de tots perquè fa estona que s'espera i ho fa sense paraigües, Albert?
Sí.
I no per la pluja.
Per les ganes que tenia de ser aquí.
Molt bé, molt bé. Com va, Albert? Què tal?
Pues fantàstic.
Us examinarem avui, perquè això no va només de la primera temporada, sinó la segona. Marta Ferrer, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
És la veu de les sèries del suplement i ella ha tingut l'honor i el privilegi de tastar, degustar ja aquests dos primers capítols de la nova temporada que s'estrena. O sigui, tu has vist una cosa que aquí hi ha actors que no han vist, Marta.
Anava a dir-te exactament això, que sóc molt privilegiada perquè ara m'explicaven que ni ells mateixos han vist els capítols. O sigui, que realment he tingut accés gràcies als companys de 3CAT que m'han passat els dos primers capítols. Ha sigut una cosa meravellosa.
És a dir, només ho ha vist el Dani de l'Orden i la Marta Ferrer, això. Dani, és habitual que els actors no vegin el seu treball fins a l'estrena?
Sí, és bastant habitual. I de vegades va bé i de vegades estan a l'estrena i hi ha com una situació incòmoda de... Bueno, la fotografia està bé, funciona. Però en aquest cas, com ja la roden en públic i tal, crec que ja tenen una mica el feeling de com va i crec que ha quedat divertidíssima.
Però, per exemple, la primera vegada que us veieu d'un treball que vau enregistrar fa 10 mesos o un any, per exemple. Paula, com ho portes tu?
Jo no gaire bé, però... No, o sigui, a mi m'agrada veure-ho sola, que és una cosa que la gent respecta molt poc, perquè és com, no, quedarem per veure-la tots junts. I s'ha de fer germanor, Però a mi m'agrada veure-ho sola.
Tu, Marc, també?
Absolutament. Estic molt d'acord amb la Paula. De fet, em passa que alguna vegada que ho hem vist emplegats, les primers 10 minuts, o no, què dic, la primera hora de visualitzar el treball, estic tens i no vull que em parli ningú perquè estic com concentrat a veure què carai ha passat.
A més, només ets capaç d'analitzar a tu, no? O sigui, els teus moments, ni la trama, ni com estan els altres. Si tu estàs pendent de com t'han punxat, com t'han maquillat, si estàs bé, si t'han agafat la presa bona, si la llàgrima et cau en el moment que toca...
Malauradament, sí. A mi encara em passa això. No tinc... no?
Jo crec que una mica qui digui el contrari menteix, no? Sempre hi ha un primer visionat que és ego trip, és a dir, et veiràs a tu i després, si em fas un segon, que a mi m'agrada fer-ne més d'un, ja comences a apreciar si hem fet una bona sèrie o no.
A veure, la veu de l'experiència, Albert.
Sí, no, una mica...
Es cura amb l'edat, això, o no?
Sí. No, sí que es cura perquè prens una distància. Ja tu saps tot això. Aleshores et mires, dius, estaré de puta mare. No, impossible, no estaràs bé. No cal, no t'agradaràs. Però també prens una distància i et quedes més amb les sensacions de quan eres al plató i de veus els altres. Dius, hòstia, aquests sí que ho fan
però,
bé.
Jo... Però hi ha alguna vegada en què us agradeu?
Jo crec que no. Tant tal com...
A tu no t'ha passat? No. De dir, hòstia, que bé que vaig estar aquí.
Això, dit així, no sona una mica definitiu. Tant no.
No, però llavors et refugies una mica amb l'equip, amb tot, no? amb el projecte, i penses, mira, ets una peça més de tot l'engranatge i crec que funciona molt bé i...
I llavors... sí que hi ha vegades, no?, que potser dius, això serà un desastre quan ho rodes, de dir això, aquesta escena, però per favor que la tallin, que la treguin, i la veus i dius, escolta, doncs no estava tan malament.
I a l'inversa, no? Hi ha vegades que penses, que dius, hòstia, això serà increïble, aquest capítol serà increïble, i acaba passant una mica com desapercebut, no?
Tu, Dani, quina part de la teva feina consisteix a gestionar els egos, les emocions i les peripècies dels actors?
Cada cop menys, cada cop aprenc una mica a dir què et passa? Bueno, tu, no passa res, això quedarà bé i tal, però...
Ja t'ho arreglaré, muntatge.
Sí, ja t'ho arreglarem, però aprens a... Aviam, tampoc és que sean els actors un... Vull dir, crec que tots hi ha una part d'ego, però també has d'entendre una mica que qui posa la cara i qui posa... el seu físic, el seu talent davant de la pantalla són ells, aleshores és normal que hi hagin inseguretats i crec que com a director també has de tenir com l'habilitat de mirar-t'ho des de fora i dir, bueno, això potser que tu dius sí que és veritat que no està tan bé, però des de fora no es veurà tant, saps? I crec que l'actor també ha de confiar. Saps? Al final estàs en tus manos.
Marta, què veurem en aquesta segona temporada, tu que l'has pogut tastar ja?
Jo us puc dir que esteu tots molt bé. A mi m'ha semblat que esteu tots molt bé, per molt que després digueu, ostres, això ho havia fet diferent, això en una altra presa potser havia quedat millor, per mi esteu tots molt bé. Jo he vist els dos primers capítols i m'he pixat de riure. Vull dir que crec que al final és el millor que pot fer una sitcom és que et faci riure, i m'ha fet molt riure, especialment el segon capítol. Crec que a vegades passa, no? Al principi de les temporades hi ha un primer capítol que és més de això.
Aterrar-ho,
sí,
no?
Sí, aterrar-ho, tanquem aquesta trama, ara aquests personatges estan fent això, però el segon... A més, val a dir que hi ha un cameo...
El segon és el del podcast?
És el del podcast,
vale, sí.
Sí. Hi ha un cameo que...
Que ho preguntis tu, Dani,
no
també.
No, perquè jo tinc lius de quin és el tercer, quin és el quart, vull dir, jo tinc el meu rànquing i sí que és veritat que l'1 i el 2 em semblen especialment divertits.
El 2, clar, hi ha aquest cameo que no direm.
No podem explicar qui són els cameos?
Jo crec que, bueno, ja
aquest es veu en el tràiler.
Ha sortit una promo al tràiler, ell, sí.
Em deixeu dir-ho, el Dani? Dani, em deixes dir-ho?
Sí.
En el segon surt Jordi Évole, que és una cosa que fa bastanta gràcia.
I què tal? O sigui, s'interpreta ell mateix o ha de fer d'algú?
Sí, és un capítol on el personatge del Miki, del Marc Rius, que està a la ruïna, es vol reinventar i té una idea gran original, que és fer un podcast avui en dia. I llavors el primer convidat és el Jordi Évole.
És un referent per ell.
És el teu referent. Ídol.
És el meu ídol i de cop apareix al bar i bé, doncs l'enganyem perquè surti en el podcast, aquesta provatura que fem.
Mm. I he de dir que hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt de la casa nostra, que és que molt ràpidament em vaig sentir com que coneixia aquests personatges, que tenia moltes ganes de palplantar-me davant de la tele, que crec que al final el que ha de fer una sitcom és això. És a dir, jo em poso davant de la tele i dic, ara passaré una estona amb els meus amics, passaré una estona amb aquesta gent que s'ha convertit una mica en la meva família, i al final jo crec que qualsevol comèdia en general, però crec que una sitcom especialment que passes tant de temps amb aquests personatges, que estàs a casa seva, que estàs en el bar de la Candela, que estàs a qualsevol d'aquests llocs, jo aquesta sensació de em sento a casa i durant aquesta mitja hora que dura el capítol. Estic tranquil·la, m'oblido de les coses que m'han passat, el dia horrorós que he tingut. Jo, durant aquesta mitja hora, m'assec aquí al sofà i m'ho passo teta.
Perquè passi això, els has d'estimar, els personatges, no? Vull dir que has d'haver invertit una estona a veure la primera temporada o a no cansar-te d'una temporada amb el segon, tercer capítol. Aquest és el repte també d'engegar una sitcom nova, Dani.
Sí, i a l'inici costa que els personatges estiguin més definits, però mica en mica anem trobant. I que és veritat que qualsevol sitcom treballa molt amb arquetips, no? Vull dir, el personatge del Marc Rius vam trobar que la comèdia estava amb que té un ego insaciable, és un narcisista, però alhora és com massa sensible. El personatge del Ribalta és el pare rondinaire.
Una mica fatxa, també, eh?
Sí, com molt de dretes i fa gràcia tenir un personatge de dretes i riure tant d'ell i entren bastant bé els acudits. I després, a mi em feia com molta gràcia el peix fora de l'aigua, no? Que és el personatge de la Paula de la Berta, que és una superdotada que no entén una mica les dinàmiques socials. I després hi ha un personatge que, enmig dels meus favorits, que és la Núria Casas, perquè és dolenta. És dolenta i de fet, el primer capítol...
Està molt bé, fa molta gràcia.
Sí, el primer capítol vam trobar un... Hi ha una cosa que amb el Dani Amor, els guionistes, parlem d'una cosa que hem après escrivint, que és trobar el motor còmic, de quin és el motor còmic, no? Què hi ha en joc, quin és el contratemps que han d'aconseguir per això. I el primer capítol, que sabem que l'última temporada el Miki i la Berta s'acaben fent un petó, però clar, tenen un problema, els dos tenen parella. Llavors, el primer capítol va de com deixar la teva parella, no? I que no és tan fàcil com sembla, no? I és un running gag darrere l'altre on el Marc Rius intenta deixar la Ruth i la Ruth no ho accepta. Mm.
Diríeu vosaltres que en aquesta casa nostra hi ha més coses de Friends, de Com conocí vostra madre o de Plats bruts? O una mica de tot?
De tot.
Jo crec que és una bona escudella, sí, de tot, no? Sí.
Una mica de cada, de fet, aquests ingredients, no? Aquestes tres títols que has dit, aquestes tres sèries...
El teu personatge s'assembla molt també, o sigui, recorda una mica el de Com conocí vostra madre.
El Ted Mosby, no? Sí.
Però també és Ross Geller, per mi, també. Molt, també.
Ja. Però i el teu podria ser de Big Bang Theory, perfectament.
Sí. Sí.
Em sembla que van...
I el teu podria ser el López, no?, una mica?
No. Podria ser.
Però s'ha reconvertit, ha abraçat l'extrema dreta.
Totalment. Eh?
Exacte.
El viatge que ha fet...
Ha anat cap a l'altra banda.
Podem avançar alguna cosa més d'aquesta segona temporada, Marta?
M'atreveixo a pensar només el que s'ha vist del tràiler, que el podeu veure, està penjat, que és que hi ha un altre cameo, hi ha una espècie de crossover, em sembla que no és amb cap sèrie de TV3, correcte, però que és Elena García Melero.
Correcte.
I tinc moltes ganes de saber com és Elena García Melero com a actriu.
Com va anar el rodatge?
Va ser espectacular.
Va ser increïble.
Sí, increïble.
Se us va menjar.
Tal qual, sí, sí. O sigui, estava... Semblava que portés tota la vida...
Porta tota la vida davant les càmeres.
Sí, sí, però aquí no se li estava demanant que fes de periodista. Aquí estava, aquí havia d'ensenyar-se un guió, un text, i la tia va venir, i és increïble. El joc que ens ho vam passar superbé, vam riure molt, i tant de bo... Tant de bo, no sé si passarà, però tant de bo el Miqui se'l quedin una bona temporada allà al Tot es mou.
O sigui, tenim cameo d'Elena García Melero, tenim cameo de Jordi Évole aquesta segona temporada, amb la Paula Amàlia, amb l'Albert Ribalta, amb el Marc Rius, amb el Dani de la Orden, amb la Paula que surt per la porta gran d'Ànima, el Tívoli. T'has pogut prendre una cervesa després d'acabar Ànima, ja o no?
Me la prendré ara, perquè vaig acabar a fer res i no he tingut gaire temps, però mira, avui que fa aquest dia és, no, és arribar.
Clar, ens explicaves com t'havies hagut de cuidar per fer un musical tan exigent, no? Havies deixat de fumar gràcies a Ànima, havies deixat de beure gràcies a Ànima.
Clar, sí, no, m'he primat, però perquè...
Et sents alliberada, realment?
Em sento que ara, mira, no em llevo cada matí pendent de la veu, i això és
avui puc estar fònic.
Meravellós, no passa res. Sí, sí.
La tens millor, la veu, la tens millor. No?
Que quan feia Ànima.
Clar, tots tres heu fet molt de teatre, no? El Marc Rius també és segell de la Calòrica. Marc, que això implica, suposo, que aneu treballant, perquè no pareu de fer espectacles.
Sí, correcte. De fet, ara estem començant ja a preparar el nou espectacle que farem amb l'Esté de Teatre. Que
mira, això vol dir Albert Ribalta, també.
També, segell de la casa, sí, sí. Sí, anar fent teatre, anar fent el que podem. Sí.
I tu, Albert?
Jo, ara, doncs ara encara estic acabant la gira d'Avui no plorarem, té de teatre, i després ja ho veurem. De moment no tinc exactament una cosa ja concretada de teatre, però sí, sí, aniré fent tota la vida, clar.
Però clar, tu portes també, d'alguna manera, tota la vida participant d'un projecte com té de teatre, que és una de les companyies més consolidades que tenim a casa nostra. Què dona sentit tenir una companyia de teatre, vosaltres dos, per exemple, que porteu tants anys també, que feu propostes tan diferents, però que a la vegada tots sabem identificar què ens porta la Calòrica i què ens porta T de Teatre, no?
Bé, jo... Clar, no ho sé, jo és que sóc un privilegiadíssim amb això de T de Teatre, perquè jo no sóc de la companyia. Jo he treballat amb la meitat dels seus espectacles i vaig fer també una sitcom amb elles, i són les meves amigues íntimes. Aleshores, només puc dir tot el bo. Per darrere d'això, de les companyies, això, Marc us ho dirà, hi ha molta feina, hi ha molt d'esforç, hi ha molta voluntat personal, és complicat. I tenen un mèrit espectacular.
Sí, sí, suposo que de la sort que he tingut també jo estan formant part de la Calòrica és que també ens hem permès la llibertat de poder trepitjar altres projectes fora de la Calòrica, que això també ens permet créixer. I això que és superpositiu per tots els membres de la companyia, al mateix temps exigeix encara més un treball doble, no? Perquè fer combinar les dues... Bueno, sempre diem que la Calòrica som com una companyia que tenim una relació oberta, perquè ens permetim la llibertat aquesta de poder treballar. És que és complicat, si no, Roger.
I també, d'alguna manera, o sigui, sempre que hi ha un nou espectacle de la Calòrica, penses a veure quina una en fan ara, no? A veure què s'han inventat, fins on són capaços d'acostar-se al precipici. Sí. I això també, suposo, no sé si una angoixa per vosaltres de dir, ostres, va, doncs mira, t'ho doblo i aquesta obra la faré en francès.
Sí.
I ho fas.
És com que tenim ganes de veure fins on ens la fotem, saps?
Sí. Us l'heu fotut ja o no?
Jo crec que sí que ens hem anat fotent al llarg d'aquests 15 anys, però bueno, sempre ens n'hem anat sortint.
Però a la vegada van sortint bolos. És a dir, també el que em sembla un repte és que tots els espectacles mai els acabeu de fer del tot. És a dir, de tant en tant programeu
els ocells,
no? La brama del cérvol l'heu tornat a fer...
Sí. Sí, estan vius. Són una companyia de repertori, una mica, no? Que tenim els espectacles allà a la maleta i allà, en funció que on ens vagin trucant els ajuntaments o els teatres, diuen, què vols? Què ens oferiu? Doncs mira, tenim els ocells, tenim aquesta i tenim l'altra. Doncs vinga, va. I
preu, no, també? O sigui, dius, aquesta és més barata que l'altra, potser,
sí,
no?
Sí, però ens agrada matar-los, els espectacles. Ens agrada tenir-los a la cartera perquè bé...
Però, i després, el procés de creació com va? És a dir, tu ets actor, però la idea de dir... Vinga, ara ens anem a disfressar d'ocells i farem una denúncia al capitalisme més salvatge. Això de qui surt?
Una mica entre tots. Hi ha moltes reunions de treball entre tots plegats, desenvolupant possibles temes, temàtiques. Llavors sí que és veritat que una vegada decidit una mica en trets generals l'esquelet de l'espectacle, el Joan Llago i l'Irra es tanquen una mica i comencen ja a definir, a traçar les línies més concretes del projecte. Però l'inici és grupal i una mica va en funció de les coses que ens venen de gust o que sentim que necessitem parlar o explorar.
I amb Té de Teatre també funciona així, Albert? O a tu et venen a buscar de dir, escolta, em vols fer d'actor aquesta vegada i ja t'arriba tot cuinat?
A mi sí.
Tot arriba ja
més o menys
a l'hora de menjar el plat, eh?
Sí, sí, sí. Els processos també són creatius. El director escriu, també pregunten coses, etcètera, etcètera. Però això, tot el merder, els mals, tots els mals de cap són d'elles. Llavors jo vaig anar allà i, hola, què tal? I com tens els nanos i tal, i no sé què, i tot el que vulgui, i fem la funció.
Així estàs, sempre de bon humor, cabron. Ara ho entenc. Sí.
Clar, tots tres porteu moltes batalles damunt dels escenaris fent teatre. Això vol dir que teniu la reacció del públic a l'instant. La gràcia de la sitcom de la casa nostra és que es roda en públic, també, no?
Sí,
com ha anat aquesta experiència? Tenint en compte que suposo que hi ha preses que has de repetir diverses vegades, sí, i que el públic ja se sap l'acudit. Aleshores, com fas que tornin a riure?
No, això no és el... Perquè el públic entra i entén la dinàmica. A mi les preocupacions quan hi ha un públic és que un rodatge, clar, tu veus un capítol, són 20 minuts, i en públic estàs allà com dos... O sigui, el complicat de gestionar del públic és els entremig de les escenes, o jo pateixo quan una escena és molt curta, d'obertura o d'una escena de transició, que a la sèrie té sentit, però al públic costa més que hi entrin, i en general, que jo sàpiga, entren molt i ajuda a veure el que funciona. I també passa que coses que amb el públic riuen molt, després les veus a casa en fred i dius, ostres, això no és tan
graciós.
Vols dir
que funciona?
Sí, ja ha passat, i coses al contrari, que un acudit que a mi em semblava revolucionari, que vaig escriure a casa, i jo, saps, mirant a la gossa dient, és que el que acabo d'escriure, i de sobte veus que no entra, però després el veus en fred a casa i veus que sí que està bé. Però és algo molt interessant, té sentit de per què es va fer així.
I, per exemple, a l'hora de muntar-ho, decidir quan hi ha riures enllaunats o quan no, això com va?
Alguns estan per... El muntatge es fa moltes trampes, o sigui, una escena que ha de caure i molts dels riures enllaunats són per intentar justificar un tall que no talla bé d'imatge, i els riures amb el so t'ajuda. I la resta, sobretot, és per estètica, de que un riure no se sent bé, o de vegades quan hi ha un acudit que... És preferible que un acudit no faci molta gràcia i hi hagi un riure enllaunat que no quedi en buit. Però sí que el canvi que hem fet de la primera a la segona és que crec que hem depurat una mica... O sigui, no forcem tant una mica a l'espectador a riure. Crec que ens hem contingut una mica més i hem intentat respectar el 90% dels riures reals. Mm.
Com canvia per vosaltres fer una sèrie o fer audiovisual en públic de fer-ho sense, Paula?
Mira, jo em recordo quan la vam començar a rodar que estàvem, evidentment, tots cagats, perquè al final sempre et fa por tenir el públic davant. I és veritat que a mi crec que ens va donar molta calma pensar que la gent té molt clar que el que ve a veure no és una obra de teatre, és un rodatge. I és veritat que és molt curiós també com tu fas un gag, riuen, però per alguna cosa no ha quedat bé, l'has de tornar a repetir. La segona vegada riuen més, per tant, perquè ja, és com una broma que ja ens coneixem, no? Ja som amics. Exacte, és com que ja ens hem fet amics i ara ja saps més o menys on has de riure i et fa gràcia. I a partir de la tercera vegada ja va exponencialment a menys.
Per tant, necessites que surti bé a la segona.
Anem molt ràpids, anem amb el coet al cul, i és veritat que com a actors és un entrenament molt bèstia, perquè tenim molt poc temps per fer tot el que hem de fer, que és rodar un capítol sencer, no?
Sí, sí, totalment. Haver de dir que fins ara hem tingut un públic superagraït i ha vingut a jugar màxim, perquè al final els estàs exigint, o els estàs demanant que s'estiguin 3 o 4 hores en un rodatge. Que no és anar a veure una obra de teatre que dura una hora i mitja, sinó és més, però en canvi sempre estan a full i estan com molt acompanyant-nos i estimant-nos molt també.
Clar, això és molt curiós, perquè jo, per exemple, que sóc una absoluta malalta de Friends, els de Friends feien una cosa molt interessant, que és que quan estaven de rodatge i veien que un gag no funcionava, es reunien tots els guionistes i en pensaven un de millor, no? O a vegades anaven a l'actor mateix i deien, ostres, que aquesta broma és molt del Matthew Perry. Matthew, tu què faries? I llavors la canviaven fins que el gag funcionava. Dani, no sé si vosaltres teniu el marge o el temps,
sí,
o els diners
per
fer-ho.
Sí, però no crec que tinguem els medis per fer... Perquè en un rodatge s'ha d'anar molt a pinyon i llavors... Sí que ho intentem, però, o sigui, el documental aquest que jo l'he vist, que està a YouTube, és increïble, i a l'inici ens va mirant, diuen, uau, com mola fer una sitcom, però després la realitat et posa els peus a terra, i de vegades és com, mira, aquest acord no ha funcionat, tirem milles que ja el traurem. Però, bueno, va ser una metxa, no?, de dir, com mola fer això en directe i tal, però no ho fem, no ens prenem tant la llibertat com per canviar coses en directe per simple fet del temps.
I us passa a vegades, ara que ja heu conviscut amb aquests personatges tant de temps, que vosaltres mateixos dieu, ostres, jo crec que no, el Miqui diria això o la Berta faria aquesta broma, com s'ho prenen també ells?
Sí, és una mica, som una mica insuportables.
Som una mica pesats.
Sí, suposo que sí, a mesura que han anat passant ja els dies i que vas agafant confiança també en tot l'equip i tot, sí, va sortint aquestes propostes de collita una mica pròpia que, evidentment, les han de validar els directors, eh? Però, sí...
I també és molt guai perquè nosaltres, clar, cada setmana fem, per nosaltres el capítol es roda en dos dies, però en realitat estem tota la setmana amb aquell capítol. Els dimecres i dijous és quan s'assaja tot el capítol i en els assajos és veritat que tenim molt marge per tots els gags físics que poden haver-hi. Tot això al final es troba assajant, perquè el paper hi ha tot el que és el gag textual, però després passen moltes coses en una sitcom. I tot això ho trobem en els dimecres i els dijous, que ens arremenguem i provem moltes coses i és molt guai.
Això es podrà veure la segona temporada molt aviat.
El 8 de juny.
I hi ha tercera, ja?
Sí. He mirat a la productora perquè no sé si es pot dir o què, però sí, sí, hi ha tercera.
Està rodada, ja, la tercera?
No, s'està escrivint.
S'està escrivint, la tercera.
Sí, I el dia 8 també es passa per Lineal, o sigui, per qui no l'hagi vist, la primera temporada es passarà a
cada dilluns a TV3.
Ah, exacte.
Clar, que això era una de les coses, no?, que vam veure que la sitcom té alguna cosa com de dir... Avui ho fan i m'ho poso i em bec un i ja està, no? Perquè la sitcom és un format una mica antiplataforma, en el sentit de que no t'entra tant fer una marató, sinó que tots estem acostumats a la dinàmica que tenien quan feien Friends a Movistar, quan feien Plats Bruts a TV3, que eren els dilluns. Aleshores, el fet que vagi a Lineal crec que és una obertura molt gran perquè ens hem trobat molta gent que potser no estan tant a la plataforma i que encara hi ha un costum de posar la tele, no? I el fet que estigui el dilluns és perfecte. O sigui que el dilluns, després del TN, pot ser?
A les 10 i mitja.
Jo recordo molt...
Prime time, eh?
Recordo molt, no? El moment de dilluns, plats bruts.
Home, era... Bueno, és que allò va durar uns quants anys, eh?
Clar.
I Friends, per exemple, crec que era Canal Plus, just Canal Plus. A l'hora de dinar,
sí,
no?
Sí.
A dos quarts de tres de la tarda, just abans d'anar a l'escola.
Abans d'anar a l'escola, sí, sí.
Sí, sí. Marc Rius, Paula Amàlia, Albert Ribalta, Dani de l'Orden, moltes gràcies. La casa nostra, ben aviat també pel Lineal de TV3. Avui el suplement en directe des de 3Cat en viu, desafiant la calor. Gràcies per aquest esforç. Una abraçada.
Gràcies.
A tu.
La Marta Ferrer, que es queda. De seguida hi sumem la Rosa Rodon amb les Amigues de les Arts. Pràcticament dos quarts d'una. Ara tornem. La casa nostra...
El suplement, amb Roger Escapa.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Tast Vertical, amb Empar Moliner.
El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon dia.
Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts d'una del migdia en directe des de 3Cat en viu al suplement Les Amigues de les Arts amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer. Rosa, bon dia i benvinguda. Ara sí que et sentirem, Rosa, i si no farem servir el meu micròfon.
Molt bon dia.
I la Marta Ferrer, que ja l'hem saludat i que està aprofitant per posar-se morena perquè porta una mica més d'estona que et puc d'exposició al sol.
Sí, a més jo sóc molt blanqueta, m'he posat molta protecció perquè si no acabo cremada de seguida.
Més enllà de la casa nostra, les estrenes d'aquesta setmana són així.
The wedding is this Saturday. What stories are you going to do?
What do you mean, my speech?
Yeah. Are you going to use the first time we met?
Yes.
Anem al cine, això és El Drama, és la nova pel·lícula romàntica que protagonitzen Zendaya i Robert Pattinson. Explica la història d'una parella jove que està a punt de casar-se, però uns dies abans del casament ella revela un secret o sorpresa que canviarà la relació. Marta.
És una pel·lícula trampa, ja us ho dic. D'entrada, és una pel·lícula que tu penses que vas a veure una comèdia romàntica de tota la vida, d'aquestes de dos joves molt guapos que tenen molta química i que es coneixen d'una manera fantàstica, molt típica de les comèdies romàntiques, i tu estàs allà entregadíssim i llavors, com els 15 minuts de pel·lícula, tenen un sopar amb una altra parella i se'ls acudeix un joc que jo no recomano, francament, si us esteu a punt de casar, que és dir...
Home, potser és quan l'has de fer, no?
Explica'm una cosa de tu que no sàpiga.
No, pitjor. Explica'm la pitjor cosa que hagis fet mai a la vida.
Uf, no.
La sabeu? Sabeu què contestaríeu?
Mira, dona per molta conversa. Jo no ho sé, què contestaria. Vosaltres ho teniu clar?
No m'hi caben en una sola mà.
No.
Ostres, escapa.
És una pel·lícula que no recomano tampoc que mireu en parella, sobretot si fa molt poc temps que esteu amb la parella, perquè incita a la pregunta de... tu
vas,
què?
Vas mirar-la sola, tu?
No, la vaig mirar acompanyada i va sortir la pregunta. Però vaig tenir una mica aquesta sensació de... Ostres, és que no ho sé. Però,
aleshores... no veu contestar.
Sí, vas mentir.
No veu contestar.
No vas, no vas explicar el pitjor.
Ara ho estic dient davant de tot Catalunya. Sí. El que passa és que, clar, després hi ha el moment de revelació de secret que dona per una altra pregunta, que és, i si jo hagués fet això, tu què? I llavors allà és on es trenca la relació, eh? Allà és on la relació passa una prova de foc màxima, que és...
Has de mentir.
És el que els hi passa amb aquests
Conclusió.
Dos protagonistes.
Mentir.
Conclusió, calla, que és gratis. No, aleshores, el que els hi passa a aquests dos protagonistes és que doncs una veu massa vi i acaba revelant un secret, que no explicarem perquè és la gràcia de la pel·lícula, que fa que els 3 dies abans de les núpcies doncs, tot comenci a trontollar molt fort.
Jo ja sé que no ens pot dir
no,
què
no
és el que revela.
No m'apretis.
Però entenc que és molt gruixut.
Mira, és molt gruixut i a més és una cosa molt específica. És a dir, no és el típic que t'esperaries. No és una cosa tipus li vaig posar les banyes a la meva ex, que és com lo lògic, no? O lo típic que faríem. És una cosa tan original i tan específica que per això no es pot explicar, perquè part de la gràcia de la pel·lícula és que tota la segona part és lidiar amb aquest secret que té unes connotacions socials i polítiques, sobretot als Estats Units, que és on passa la pel·lícula, que per mi aquí és on potser falla una miqueta més, és a dir, tens un secret que té tantes connotacions, que dona per una conversa tan important en una societat com l'estatunidenca, i no m'ho acabes d'explorar gaire, perquè al final la pel·lícula el que vol és una mica la típica història de si la teva parella resulta que no és la parella que tu et pensaves que era, no?
Com
si
a les persona... espies, no?
Una mica. Si tu de cop no, veus que la teva parella és una espia del KGB, doncs què passa, no? Continues amb ella, t'hi cases igual, trenques la relació, perquè clar, tu ja has viscut tota una vida amb aquella persona i l'has conegut d'una manera, no? Això és el que vol explicar la pel·lícula. El que passa, i ho explica, el que passa és que clar, quan tu voluntàriament dius un secret com aquest, que té tantes connotacions i que s'ha d'explorar de tantes maneres, per mi aquí la pel·lícula es queda una miqueta curta. Però de tota manera... crec que val la pena veure-la perquè és molt disfrutona, sobretot la primera part, no? Quan estàs veient com s'estan coneixent, com s'estan enamorant, i després perquè crec que realment obre la porta a moltes converses i moltes preguntes molt interessants.
I que Zendaya és un tros d'actriu que només per això ja val veure-la. És a dir, estic mirant Eufòria aquests dies, aquesta tercera temporada tan discutida, i el que val la pena és veure-la amb ella.
Sí, 100%. O sigui, aquí el que val la pena són aquests dos protagonistes, perquè Robert Pattinson, déu-n'hi-do, també.
No són parella a la vida real.
No, Zendaya, home, no. Aquí és home, Tom Holland.
Tom Holland.
Tom Holland.
És que, perdó, els confong.
Bueno,
Tom
no Holland és el gaire, eh?
És l'Spider-Man. És l'Spider-Man, i el Robert Pattinson és el que va fer el Crepuscle.
Sí. Però veus aquí...
Home, tampoc.
A veure, hi ha hagut molta polèmica amb el prometatge d'aquesta parella, de Zendaya i Tom Holland.
Ah, sí? Per què?
Bueno, perquè són gent superdiscreta, amb una vida molt normal, i llavors, doncs, la gent ja saps que li agrada jugar amb intel·ligència artificial, van fer unes imatges que simulaven un casament que mai va ser, perquè aquesta gent es casaran i no ens n'assabentarem.
Però no s'han casat.
No ho sabem.
No ho sabem.
És que no ho sabrem. Zendaya, que és molt hàbil, i també el seu equip de comunicació és molt hàbil, ha jugat això a favor de la promo d'aquesta pel·lícula, evidentment, perquè fa d'una persona que s'està a punt de casar i aleshores va jugar molt amb la intel·ligència artificial en el moment de la promo. Però tant Zendaya com Robert Pattinson són dos actors molt interessants, perquè tots dos van començar fent unes carreres una mica... trivials, per dir-ho d'alguna manera, no? Zendaya venia de Disney Channel, Robert Pattinson venia de fer Crepuscle, havia fet també Harry Potter, i en canvi han sigut actors molt intel·ligents tots dos per fer pel·lícules molt diferents, sèries molt diferents. Robert Pattinson, a cada rol que fa un accent diferent, fa personatges que estan passats de volta moltes vegades, però que li funcionen extremadament bé, i això és perquè tots dos tenen un talent que no se l'acaben. I a part que tornaran a coincidir a diverses pel·lícules aquest any, perquè també surten a l'Odissea, a Dune...
Ells dos, també.
Ells dos, sí, a l'Odissea també surt Tom
Holland. Això és Christopher Nolan, eh? L'Odissea.
Sí, l'Odissea, que s'estrena ara d'aquí poc, el 17 de juliol, em sembla, i que té un cast espectacular, Matt Damon, Anne Hathaway, vull dir que...
Per tant, el drama, l'hem d'anar a veure, ens l'estalviem.
Sí, rotund.
Home, sí, no?
Doncs al cine.
Jo vull saber quin és aquest secret. Ara
a mi aquesta guerra psicològica que... No ho sé, o sigui... No m'ha... Bueno, però perquè sé que em posarà en una tessitura que potser no em ve de gust.
No vols que et surti la conversa a casa, eh?
Crec que sí, crec que va per aquí la cosa.
Bueno, és lícit, també.
Va, una altra proposta que ens porta en aquest cas, la Rosa Rodón, estrena gastronòmica. Dos restaurants que han obert a Barcelona. El primer, restaurant mineral al carrer Mallorca. Rosa.
Tornem a estar en època d'estrenes. Tenim molta feina els periodistes gastronòmics per intentar seguir el ritme de les obertures. Us en porto dues de bastant sonades. La primera és Mineral, que és el restaurant del cuiner Oliver Peña. A l'Oliver el coneixíem perquè va ser cuiner de l'Enigma, però també va ser el cuiner del restaurant que es deia Tickets, que després va dir Teatro, és el cuiner amb el qual Teatro va guanyar l'estrella. Aquest restaurant, Teatro, fa res que va tancar, però l'Oliver ja tenia dissenyat aquest projecte, el seu restaurant, per fi un restaurant propi, que l'ha obert amb la seva dona, amb la Cristina Losada. La Cristina és sommelier i havia sigut també la directora del restaurant Enigma, per tant, gent amb supercarreres. I, a més, tot l'equip que conforma el restaurant és gent que ja havien treballat junts amb ells. Penso que és molt positiu quan tu vas a fer el teu projecte i gent amb qui has treballat diu, ei, jo vull venir un restaurant que comença, vol dir que estan molt ben trebats ja l'equip i que alhora doncs, treballen molt bé junts. Aquest restaurant està molt a prop del mercat del Ninot, té una barra llarga, una barra còmoda, perquè tu escapa ets alt, però jo hi ha barres que quedo que sembla un periquito, diguéssim.
A mi no m'agrada gaire, la barra.
A mi
general.
Tampoc m'agrada, per l'esquena va fatal.
No, el temps va fatal quan les barres no estan ben fetes. N'hi ha moltes que veus que el tamboret no, és massa alt o que la barra és el que és massa alta. O sigui, n'hi ha molts que no estan ben dissenyats a nivell de...
Estàs molt al costat de l'altra persona, jo vull espai.
Bueno, aquesta barra, jo el que us vinc a dir és que és supercòmoda, o sigui, està molt ben dissenyada. És una barra que tens una mica sensació de taula. Llavors, què passa? Ja sabeu que a mi m'agrada xafardejar i, bueno, aquesta cosa tan catalana de veure com els altres treballen, doncs aquí pots veure com els altres treballen i pots menjar d'una manera còmoda. Si sou dos, màxim tres persones, la barra és una opció. Si no, més endins teniu taules. En aquest restaurant tot és extraordinàriament bo, però us diré una cosa, fan un ou ferrat, tu em diràs, un ou ferrat, Rosa?
No, és molt bo un ou ferrat ben fet,
Pots dir, jo me'l faig a casa. En primer lloc, excel·lim un ou ferrat. No és tan fàcil com pot semblar.
Endavant, i no estic dient res.
Bueno, és que poses cares.
No.
Ah, val. Doncs el d'ells és extraordinari, però després, per exemple, tenen un postre de maduixots de Can Fises que és increïble. A mi poques vegades m'han servit uns maduixots tan bons i tan ben presentats com ho fan ells.
Jo m'aplico el peu de la lletra a les teves recomanacions. Vull dir que intento passar-hi.
Per mi és un restaurant per aquells que els agrada el restaurant gresca. Si a tu t'agrada...
La Dua Lipa.
Sí, recomanació per Dua Lipa.
Sí. Bueno, és que a mi no m'estranyaria veure Dua Lipa al Mineral.
Restaurant Mineral, carrer Mallorca de Barcelona. Segona estrena, els germans Torres, que no paren, aquests realment.
És fort,
quin imperi, els germans Torres. Mercat de Santa Caterina, parada Torres.
Sí, abans érem davant del mercat de Linot, ara directament entrem en un mercat, és el de Santa Caterina. Han fet un restaurant que és immens, és molt gros, és molt bonic. Auguro un èxit increïble, a més per allò on és. Tinc la impressió que serà d'aquells llocs que quan els turistes el descobreixin...
ja no hi podrem anar.
Ens el poden arribar a prendre. No, perquè és molt gran. Té una capacitat per 150 persones. Wow. I és un lloc pensat perquè hi hagi molta rotació. Què vol dir? Que, evidentment, tu hi pots fer un superàpat. Però també és un lloc que pots anar i ens agafem, per exemple, unes gambetes, fregidetes, cristall, d'aquelles que es mengen senceres. Fem una cerveseta, alguna altra cosa, i ja estem. Una esqueixada. La carta és supergolosa, són tots de plats que ens agradarien pràcticament a la majoria. Em sembla molt difícil no trobar-hi alguna cosa per tothom. Han intentat posar uns preus continguts, també. Per exemple, ara que trobem macarrons a tot arreu, ells també fan uns macarrons gratinats, en aquest cas valen 8 euros i mig.
Com no t'ho expliques, euros? La falera dels macarrons? Perquè és veritat que ara ja no veus carta d'un restaurant de moda a Barcelona sense els macarrons. S'ha tornat obligatori, eh?
Crec que hi ha diversos motius. Un d'ells és perquè molta gent ni tan sols els fa a casa.
Ma, però si això m'hi atreveixo fins i tot jo.
Fixa't, doncs hi ha gent que no. Vull dir, si tu has menjat macarrons a casa per dinar, quan sopes no vas i els demanes, i tot i així són un dels plats que més surten. Els han gourmetitzat, molts d'ells, o sigui, són de rostit, que són macarrons que fan més senyor, que no pas aquell que pots fer amb carn picada o tal, que és el que tradicionalment s'ha fet a moltes cases. És veritat que és un plat molt transversal, a pràcticament a tothom li agraden els macarrons, a tothom li venen de gust. És un plat que sol ser econòmic, la pasta la pots comprar de qualitat i això, però és econòmic. Té un marge decent per restaurants.
A mi encara no he agafat l'hàbit de demanar macarrons a un restaurant. Em sap com greu de dir, mira, ostres, aquest plat ets capaç de fer-te a casa.
Perquè tu te'ls fas i, a més, a casa tens algú que cuina superbé que no ets tu.
Bueno, però, escolta'm, estem obrint camí, eh?
I després hi ha un altre factor que sempre s'ha de tenir en compte ara mateix. Quan un plat té moda, hem de pensar si vesteix a Instagram o a TikTok.
I el macarró vesteix.
I el macarró vesteix. Tot el que... aquella plata, no?, aquella safata, l'estem visualitzant tots, no?, metàl·lica, amb un formatge desfet. Tot el que té formatge desfet té èxit a les xarxes. A tothom li agrada veure aquells fils, no?, que pugen. De manera que crec que és un altre dels motius. I després també perquè els restaurants es copien entre ells. Si tu et va molt bé això, doncs jo m'ho copio i l'altre, i l'altre, i l'altre.
Qui va ser el primer que va posar de moda
doncs
el macarró?
Doncs se'm fa difícil dir-ho, qui van ser els primers.
Jo, els que em venen al cap, però que segur que no són els primers, però em venen al cap per Joan Laporta, és el Barbocata.
Sí, però no van
són els primers ni de bon tros.
No, seria molt injust, posar-los aquesta medalla.
No, però han aconseguit que jo relacioni els macarrons amb ells.
Bueno, perquè són una gent que es mou molt bé a xarxes,
clar,
com et deia.
Sí.
El monocrom, et diria, el monocrom. O sigui, si sortim de Carles Gaig i gent que n'ha fet sempre, és que clar, és que són macarrons.
I Germans Torres, no ens desviem. Els Germans Torres, mercat de Santa Caterina.
Sí, els germans...
Tu els distingeixes?
Sí, pel nas.
Veus? Sí. No, ja està.
Sí, m'ha costat, eh? M'ha costat temps. La qüestió és que els Germans Torres, com sabeu, tenen aquest restaurant que es diu Cuina Germans Torres, que té 3 estrelles Michelin, alta restauració, i ja fa un temps, en vam parlar aquí al programa, van obrir un altre restaurant que es diu El del Mar, que està al Port Olímpic de Barcelona, i el van obrir conjuntament amb un grup que es diu Pantea. Doncs és amb aquest grup que s'han també embarcat en aquesta nova parada Torres, al mercat de Santa Caterina. Ells tenen molta il·lusió perquè la seva família tenia un bar i van apostar per posar els recursos i van vendre el bar perquè ells poguessin emprendre aquest camí de l'alta restauració. I una mica tanquen el cercle fent la cosa més popular. Tenen el supergastronòmic, el del mar que ens quedaria a la franja mitjana i aquest que és, efectivament, és un lloc popular.
Hem passat pels restaurants, hem passat pel cine, anem a la petita pantalla.
¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo? Claro.
Això que sona és Se tiene que morir mucha gente, Movistar Plus, Anna Castillo, Macarena García, Laura Weismar, tres amigues de tota la vida que afronten diferents problemes al voltant de la trentena i que té molta, molta mala llet. Marta.
És meravellosa. M'ha encantat. La vaig veure una mica així, com perquè tothom en parlava. Jo, la veritat és que aquí vaig anar tard, ho reconec. La vaig veure perquè tothom en parlava i ha sigut una sorpresa tan meravellosa i tan agradable. O sigui, ha fet el que jo fa temps que li demano a la comèdia espanyola. A la comèdia espanyola, a vegades, li falta mala llet. Li falta humor negre, li falta una cosa una mica més punyent, una cosa una miqueta més atrevida en aquest sentit. I aquesta sèrie és comèdia negra fins al final. Són aquestes tres amigues amigues que es coneixen de tota la vida i que les trobem en moments vitals molt diferents. L'Anna Castillo és periodista i no li va gaire bé a la feina i s'està fotent antidepressius com qui es menja gominoles. La Laura Weismar, que està en un moment emocionalment complicat entre parelles, que tampoc acaba de saber ben bé què vol fer amb la seva vida, que sempre s'ha sentit una mica mare de l'Anna Castillo en aquest sentit, i que és d'aquelles amigues que et diu les veritats a la cara i que se et diu això que estàs fent és una tonteria, doncs t'ho diu perquè ho pensa així, i és aquella amiga que totes volem tenir perquè ens diu les coses a la cara. I la Macarena García, que una mica és la que té la vida més benestant, no? La que s'ha casat amb un home que li triplica l'edat i que està forrat i està embarassada, i de cop i volta els diu a les seves amigues no tinc una vida feliç, no vull tenir aquesta nena que estic a punt de parir d'aquí dos dies, salveu-me, sisplau. I aleshores, clar, a partir d'aquí es desenvolupen unes amistats que són molt autèntiques. Jo crec, Rosa, que qualsevol dona que ha tingut amistat amb altres dones, que som la majoria de dones del planeta, feia temps que no ens veiem tan ben representades a la pantalla en el que, pel que fa a les amistats. I fa uns mesos parlàvem d'una altra sèrie meravellosa que també agafava aquest fil i estirava aquest fil, que era Com llegar al cielo des de Belfast. I jo deia, és que m'encanta perquè per fi estem explicant les relacions d'amistat femenines tal com són. No són aquesta cosa de totes les tones ens estem estirant dels cabells i ens estem insultant per l'esquena, que a vegades també pot ser en alguns casos, sinó que són relacions molt honestes, que són relacions que a vegades anem a la jugular però perquè hi hem d'anar, que són aquestes relacions a vegades una mica com d'amor-odi, que ens estimem tant, no?, que a vegades doncs, hi ha friccions. I aquesta sèrie fa això molt bé. O sigui, és un retrat que jo m'he vist identificada amb totes les protagonistes, sobretot amb l'Anna Castillo, he de dir, no pel tema antidepressius, perquè no els he tastat, per sort, però sí que per la manera de fer, la manera de parlar, la manera de relacionar-se amb les seves amigues de tota la vida, no? Aquesta idea de, ostres, realment a totes ens està anant malament la vida, perquè estem en un moment en què segurament no ens imaginàvem estar així, i cadascuna lidia amb això com pot. I alhora s'ajuden totes tres i s'estimen totes tres. Aleshores, sèrie, pocs capítols, curs, entra molt bé un diumenge a la tarda, i si us voleu passar molt, molt bé i riure molt... Clar, us ha d'agradar l'humor negre, eh? Si sou d'aquests que hi ha una broma una mica masclista, una mica racista, però que veus que allà hi ha una cosa que no és gratuïta, diguéssim, però si us costa això d'entrada, potser us costa entrar-hi. Jo, com això, és 100% el meu rotllo i vaig entrar de seguida.
Recorda'm la plataforma.
Movistar Plus. Movistar. Se tiene que morir mucha gente. Movistar Plus, Anna Castillo, Macarena García, Laura Weismar, tres actrius que no paren, que segurament doncs són de les que s'emporten els papers més importants de la seva generació i que sempre garanteixen doncs, uns mínims que fa que sempre estiguin bé.
Totalment. A més, aquí hi ha com el morbo extra de que es retroben Macarena García i Anna Castillo, que havien fet La llamada.
És veritat, amb els Javis. No?
Justament la setmana passada parlàvem dels Javis i continuem parlant dels Javis, i el que ens queda de parlar dels Javis...
L'has vist ja? Encara no.
No s'ha estrenat encara.
S'ha estrenat, però hi ha molt...
Tant de bo me la passin, Javis.
He llegit molt merder a la xarxa amb tota la gent que s'atreveix a criticar-la, no? És a dir, hi ha un exèrcit de defensors dels Javis com una cosa intocable, que tampoc em sembla bé, perquè la crítica precisament també té dret a criticar-los, malgrat que estic segur que el reconeixement de Canes és merescudíssim.
Sí.
Però, escolta, em sembla que siguin intocables, aquesta gent.
És que hi ha un punt que és una mica surrealista el que està passant, amb tots els respectes cap a altres mitjans que són principalment els que han defensat una mica que el cinema espanyol en els festivals internacionals és intocable. Home, no. És a dir, jo no he vist La bola negra, per tant, no moriré al club de fans de gent que no ha vist la pel·lícula i l'està jutjant. Ara, d'aquí, que em sembla una crítica vàlida de dir una cosa evident, no? Si no has vist la pel·lícula, no pots parlar de la pel·lícula. És evident. D'aquí a dir, si no t'ha agradat La bola negra és perquè ets un fatxa que odies a Federico García Lorca, home, em sembla un salt bastant bèstia, i també em sembla que part de la nostra feina com a crítica, que recordem, sempre és subjectiva, no s'entén la crítica sense una subjectivitat evident, és dir, doncs això ens ha agradat i això no ens ha agradat, independentment dels nacionalismes que es puguin o no es puguin tenir.
És que després, Roger, es parla molt del nacionalisme, l'esport i tal, el nacionalisme al final ho travessa tot, i en aquest cas ho hem vist claríssim, no? Gent dient que si tu ets d'un país concret no pots criticar uns creadors del mateix país. Això és absurd.
Rosa Rodó, va, una última proposta també per aquest cap de setmana. Anem al Festival Gastronòmic Tasta la Rambla. Es fa aquests dies.
Sí, senyor, avui fins al vespre podeu anar-hi. És una de les grans activitats gastronòmiques que es fa a Barcelona cada any. Fa 12 anys que es fa. Durant 4 anys ha estat a l'exili, perquè, com sabeu, la Rambla ha estat en obres, a la part baixa on es feia, i s'ha estat fent a Plaça Catalunya. Aquest és l'últim any on es pot anar a Plaça Catalunya, degustar aquestes tapes. Sempre porten una pila de restaurants i unes quantes pastisseries. Diria que són totes les pastisseries que agraden a Marta Ferrer.
Tots els restaurants també agraden a Marta Ferrer. Jo vaig fer la feina i vaig anar ahir. Em vaig documentar per venir a la secció preparada.
I l'ambient, què tal? Molt guiri o de tot?
Mira, el que més m'agrada del tast a la Rambla, amb tots els respectes, és que pràcticament no hi ha guiris.
Doncs té mèrit, no?, fer un tast a la Rambla sense estrangers.
És que mira que es fan coses a Barcelona, cada cop se'n fan més, que hi ha més festivals gastronòmics, però aquest és dels únics, diguéssim, que han mantingut un esperit local, que ha funcionat sempre i que cada cop que es fa té una gran crida de gent local, com és el cas de la Marta. Qui va anar? Escolta, Marta, què vas menjar?
Mira, vaig menjar el plat estrella, el que més em va agradar, el del mai manta, que no sóc sospitosa de res perquè m'agrada molt el mai manta i sí, m'agradaria anar-hi més del que vaig, segurament, però la causa limenya em va al·lucinar.
El mai manta, recordem que és el restaurant peruà que està al rooftop de l'hotel Grand Hyatt.
Sí, abans Princesa Sofia, que és com jo li diré sempre, sí, tota la vida.
Molt de nivell. Tasta la Rambla, la proposta també de la Rosa Rodón amb la Marta Ferrer. Des d'aquest escenari suplement a 3Cat en viu, ens hi hem posat a les 6 del matí, acabarem a la 1 del migdia, i el mèrit és que no ens hem desfet encara d'aquesta calor. Hem arribat a quarts d'11, ara hi ha una mica d'ombra. Però és que just després, a partir de la 1 del migdia, en aquest mateix escenari, tindrem els companys de Catalunya Música amb el músic empoderades que comanda la Rosa Bartrolí. Rosa, què tal? Bon dia.
Què tal? Com esteu?
Molt bé. Què ens degustaràs d'aquí una estona avui?
Home, doncs farem una tertúlia no política, no esportiva, una tertúlia musical, música jazz i música clàssica, i a part doncs tindrem les nostres actuacions, dues actuacions en directe fantàstiques, una de jazz i una de clàssica.
Quines ganes també de posar el segell de Catalunya Música, una institució també de 3Cat,
no? Home, i tant, mare meva. Nosaltres som cada diumenge a les 2 del migdia a Catalunya Música, i avui hem canviat l'horari. És la 1 del migdia, però vaja, els nostres oients segur que són fidels i estan allà esperant.
Una mica de clàssica per posar i amanir aquest migdia de ràdio, de suplement, de festa de 3Cat, de 3Cat en viu, amb la Rosa Bartrolí, aquí també en directe des de l'Anella Olímpica. Gràcies, Rosa, de seguida sentirem. I aquesta tarda, Catalunya Ràdio, com sempre, tot gira amb el David Clopés. David, com anem?
Què tal, escapa? Mira, la teva cadira.
Ah, no, la meva no, escolta'm. Aquesta franja encara sí.
No, perquè però... si baixo aquesta hora...
Això és la cadira calenta, eh?
Em vull sento dir
que,
una mica rogescapa.
Hi ha espines, aquí, vull dir
ja
que mira
sé,
que...
Ja ho sé.
Ja ho saps que a vegades punxa, segons com t'hi seguis.
Ja ho sé.
Què, Clopés, avui què?
Bé,
escolta'm,
bé,
ahir, ja ho he explicat a primera hora, vaig passar 3 mòdiques hores i mitja pel plantat al sofà.
I et vas avorrir.
Gustant aquesta final... Home, si em vaig avorrir.
Et vas avorrir.
Vaig poder-me llegir tots els guions del programa, vaig poder preparar el programa de la setmana que ve, l'escaleta, i pràcticament ja l'escaleta de la setmana que ve, de la temporada que ve del suplement està dissenyada.
Sí,
ja.
Però no és culpa de Luis Enrique, eh?
No, va ser culpa de la proposta de l'Arsenal.
De Mikel Arteta i de l'Arsenal, que van plantejar una final de Champions de manera molt conservadora. Jo feia temps que no veia una final de Champions tan avorrida, amb tan poques ocasions. I és veritat que al final, a la segona part, es va estirar una mica l'Arsenal, es va obrir una mica el partit, però vaja, va ser de perfil molt baix, i jo crec que el PSG és just guanyador, no només pel que va poder proposar, pel que li va deixar proposar l'Arsenal i com se'n va sortir a la tanda de penals, sinó també perquè durant tota la temporada per mi ha estat el millor d'Europa.
El que passa és que això de la tanda de penals hi ha un component psicològic,
sí,
brutal, en què jo crec que, és a dir, segur que potser les estadístiques no em donen la raó, però el que xuta primer, psicològicament, l'avantatge per mi, la pressió que li col·loques al que ve darrere, és molt gran.
Mira, però hi ha una cosa molt, molt interessant d'aquesta tanda de penals. D'entrada, que el PSG la guanya sense que el seu porter Safonov faci cap aturada. Els dos penals que erra l'Arsenal van fora. Però és que, compte, Luis Enrique, com a entrenador del PSG, ha disputat ja 6 tandes de penals en 6 finals i les 6 les ha guanyat. Tu saps
perquè les deu, perquè les deu entrenar, també.
Clar, aquest és el tema. I tu saps perquè el van fer en gran part fora de la selecció espanyola. per quedar eliminats davant el Marroc en el Mundial en una tanda de penals. I li van caure pals demolidors des de Madrid per no haver fet un bon partit contra el Marroc, d'un equip que se li va tancar al darrere, que va tenir molt poca possessió. És a dir, segur que Luis Enrique ahir va visualitzar el que li va passar en aquella Espanya-Marroc, perquè va tenir un guió de partit molt similar, que va acabar igualment en tanda de penals, però en aquesta ocasió se'n va sortir i, evidentment, ningú discutirà París durant molt de temps que ell sigui l'entrenador del PSG.
Però fixa't, la celebració com ha anat. Estem parlant ja de pràcticament 800 detinguts a França després de la victòria del PSG. Un mort, a primera hora encara no el teníem, finalment sí, un mort. L'any passat va morir dues persones. Aquesta gent que no sap celebrar una Champions sense provocar el terrabastall malgrat aquests 20.000 policies desplegats per tot el país.
I plou sobre mullat, escapa, perquè quan van guanyar el Mundial l'última vegada va passar tres quarts del mateix. És a dir, a París això ja ho han viscut d'altres vegades. I per tant, doncs, bé, repeteix la història, lamentablement, amb un PSG que avui fa celebració, el rep el president francès, Emmanuel Macron, i per tant, doncs, bé, veurem si avui hi ha més tranquil·litat en la festa de celebració del PSG d'aquesta segona Champions consecutiva, la tercera per Luis Enrique, que ja està a l'alçada de Zinedine Zidane i de Pep Guardiola i també de Bob Paisley, que va guanyar 3 fa més anys amb el Liverpool. Ja només queda per davant Ancelotti, que és el que en té més, amb 5, 2 amb el Milan, 3 amb el Madrid.
Què prepareu avui, David, aquesta tarda?
Doncs mira, avui comença el play-off per l'Europa. Ja sé que tu et fixes molt en aquest play-off amb el Sabadell, que no ha començat
bé. Va anar fatal, vam perdre 0-2.
Sí, però encara
molt pelut, això.
Es pot remuntar a la nova Creu Alta. Espero que divendres que ve hi vagis, a la nova Creu Alta.
Hi havia Florentino Pérez a la graderia l'altre dia, esteu?
Ah, Valdebeba, sí.
La Rosa Rodona està trista perquè també és fidel seguidor del Sabadell per culpa de Toni Padilla.
Queda la tornada, queda la tornada.
Ei, confies, Rosa?
Amb un 2-0 passem nosaltres.
Clar, sí, aquest és el tema.
Tu, talisman escapa.
És el tema.
L'optimisme tampoc és la meva gran virtut.
Veurem què fa l'Europa. L'Europa juga avui el seu primer partit, anada d'aquest play-off semifinal, davant el Celta B, un altre filial. Sempre són molt complicats els filials en aquest play-off. Serem a Madrid, avui serem a Madrid amb el Marc Andrés, perquè avui el Barça, les campiones d'Europa, juguen l'últim partit de la temporada. El seguirem, comença a les 4 de la tarda, com també el partit de l'Espanyol femení davant del Sevilla. I, òbviament, a les 7 de la tarda, bàsquet, perquè és aquesta cosa estranya que passa a l'ACB. No sé si estàs al cas que divendres es va jugar l'última jornada de l'ACB. Ara haurien de tenir ja el quadre dels play-off. Però què passa? Que hi ha un partit que està ajornat, que és el Barça-València, que juga avui a les 7. Perquè s'havia de jugar el cap de setmana passat, però València era a Atenes disputant la Final Four. Doncs bé, aquest Barça-València fa que ara mateix tots els equips estiguin pendents de saber què passa per saber com quedarà el play-off.
T'escoltem aquesta tarda. Salut, David.
Que vagi bé. Adéu.
Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies a tots els oients que heu participat d'aquest 3CAT en viu i que heu suportat estoicament aquesta calor. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella...
Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
Un restaurant caní a la Berlín, aquest diumenge a partir de la 1 del migdia amb Paula Molés.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant a una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
Atenció!
A un quart de cinc, transmissió de l'Europa a Celta B. Anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB. Barça-València. Transmissió amb Bernés Macià i Carme Lloberes.
També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
Tot gira.
Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopé.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya.